Molt bon dia. Hi posarem moltes ganes avui, molta energia i molt de color, perquè el dia està rúfol i tapat, així que amb ganes a descobrir què ens depara aquest dimarts 18 de febrer de 2025. Si voleu, acompanyant-vos al Penedès en xarxa des d'ara i fins les 12. Tres hores de ràdio que començarem justament amb la previsió meteorològica, no només per avui, sinó per la resta de la setmana, fins divendres, quan ens tornem a trobar a càrrec del Marc Paredes. I a continuació, Talent i Més, amb la Montse Balada, de l'Associació Empresarial Talent Femení, i una convidada que d'aquí uns minuts descobrim. Aquesta setmana comença el Carnaval 2025, tant a l'Alt com al Baix Penedès, amb les primeres rues a diferents municipis, cada vegada en són més. Així que avui, després del flash informatiu de 9:45, obrirem roda política dedicada al Carnaval. Conversarem amb l'Èrica Ruiz, regidora de Festes de Sant Sadurní, la Irina Pérez, regidora de Cultura d'Olèrdola, i la Mariona Figueres, regidora de Festes del Vendrell. Plegades ens explicaran què implica per a un equip de govern, per a un municipi, tenir una rua potent a casa i com cuiden tots els aspectes, des de la seguretat a la música sexista, per exemple. Com sempre, la roda comença a 9:45, conversant amb cadascuna de les nostres convidades fins les 10, i és a partir de les 10:06 i fins 10:45 quan farem tertúlia plegades. Acomiadarem aquesta roda política a 10:45 perquè hi ha un imperdible que no falla mai i és puntual sempre, el flash informatiu, el segon d'aquest matí, per saber què passa a les nostres dues comarques. I avui torna la secció que fa més salivera, que provoca més salivera del Penedès en xarxa, és la gastro, que porta un duet imbatible com són el Xavi Roig, el sommelier de Cal Fero, i el David Bernet, el xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. Els esperem a 11:45. A les 11:06 obrim la tercera hora amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que avui estarà molt ben acompanyada. Ja ho descobrireu. No faltarà el concurs. Obrirem línies pels vols d'un quart de 12 perquè jugueu i participeu del concurs. Tots els que truqueu teniu número pel sorteig d'un llibre. Avui és una novel·la infantil, Els bàsquet prodigis, d'Edicions del Pirata. A 11:45 tafanegem què s'hi cou a la tele en línia, a la tele convencional i a les plataformes de streaming, al Pantalles, i farem un bon repàs de totes les novetats seriòfiles que arriben, algunes de potents com la tercera temporada de The White Lotus o sèrie amb Robert De Niro. I és dimarts, això vol dir que darrere de les pantalles hi ha encara una altra història per compartir i que també us proposa jugar i divertir-nos una mica. És una història que expliquem i plegats decidim si és certa o falsa. Són les fake news amb les quals tancarem el matí. Benvinguts al Penedès en xarxa i en nom de tot l'equip us saludem des de Ràdio Vilafranca, Marc Pujol i Sílvia Delgado. Som-hi!
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
El temps.
Ens hem llevat amb un dia rúfol, humit, de color gris. Això seguirà així? Aviam què hi diu amb la seva previsió el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem el dimarts i ho fem amb un ambient poc fred per l'època, tenim temperatures molt altes, però avui la sensació sí que és una miqueta més accentuada, no per les temperatures, sinó per les boires, per aquests núvols baixos, que ara, a primera hora, encara estan afectant molts punts de litoral, prelitoral de Catalunya i fins i tot també s'estenen en alguns punts de l'interior. Per tant, precaució, perquè fins a mig matí aproximadament, fins aquí una horeta, dues, encara tindrem força boirines o boires i això, la visibilitat, doncs quedarà molt afectada perquè doncs, la tindrem bastant reduïda. I serà doncs, ja de cara a la tarda quan totes aquestes boirines, aquestes boires desapareixeran i tindrem doncs, un cel una miqueta més estable, no ha de ploure, però sí que mantindrem certa nuvolositat, però ja fins i tot amb algunes estones amb sol i temperatures que avui al migdia seran doncs, una miqueta més fresques que no pas respecte a ahir, que vam tenir valors fins i tot propers als 20 graus de temperatura. Això són temperatures valors primaverals. De cara a demà, dimecres, sí que tindrem algunes nuvolades a primera hora que s'allargaran durant tot el dia, les boires desapareixeran i la sensació de fred doncs, serà una miqueta més accentuada perquè les mínimes doncs, tendiran a baixar, però encara seran molt altes, molt altes perquè fins i tot en molts casos estarem per sobre d'aquests 8 o 9 graus de temperatura i al migdia ja serà molt més suau. I pel que fa a les precipitacions, aquest temps estable s'allargarà com a mínim fins dissabte i serà a partir d'aleshores quan s'obre la possibilitat que tinguem algun canvi en forma, doncs, de pluges, una petita línia frontal en principi, mapes d'avui, d'ara mateix recent actualitzats, ens mostrarien que ens arribaria doncs, aquest braç una miqueta més humit que pogués regar de forma doncs, general al territori encara queda en dies, per tant ho anirem anunciant, però tot fa pensar que tenim aquesta possibilitat de pluja però temperatures molt i molt altes, valors desbocats que semblen pràcticament de primavera quan encara queda un mes perquè donem la benvinguda a aquesta estació de l'any. Això és tot, bona setmana.
Gràcies, Marc. Adéu-siau.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Les dones són les protagonistes a Talent i Més. Dones del passat, dones d'ara, dones potents totes elles. Avui de la mà de la Montse Balada. Bon dia, ben tornada.
Bon dia.
Montse, com tenim l'agenda de talent femení per aquest final de febrer, principis de març, atapeïda?
Doncs ja l'has vista. Jo ara estava fent una mica de lloc i una mica de posicionament, perquè venim plenes. Hem començat el 2025 molt, molt dinàmiques. I molt pioneres.
Ah, sí? Aviam, explica.
Ara t'ho explico. Doncs en una de les nostres trobades de junta van tenir una idea, i les idees sempre són benvingudes, i sobretot en aquest cas, i és que per què no fer una trobada d'associacions de dones? I van motivar el que es pot dir una idea pionera, i he de dir que amb èxit perquè de seguida que vam parlar amb associacions, amigues, que totes lluitem pel mateix, per ser un altaveu i pels drets que són justos, doncs van tenir una gran acollida. I aquest 7 de març, al Garraf, encara no sabem el lloc, farem la primera trobada d'associacions de dones de Catalunya aquí, al Garraf. I tenim, per començar aquest acte pioner, no està malament, som 5 associacions que ens reunirem aquest 7 de març. Ens podreu conèixer totes perquè, si voleu, podeu venir i a través d'una de les vostres associacions us podeu afegir. 7 de març, al Garraf, tindrem la presència de l'associació ASODAME de Tarragona, la presència d'ADT, la presència de xarxes de dones empresàries i emprenedores a Sant Cugat, la presència d'ADE, de Tarragona, i nosaltres. Què trobarem allà? Doncs trobarem networking, trobarem un parlament que ens oferirà la Rosa Gubianes, que ella parlarà d'igualtat, sobretot en la feina dels Mossos d'Esquadra i com s'ha com s'ha treballat, i una part jurídica, que ens la donarà la Thais, advocada, la Thais Morata.
I abans, la setmana vinent, hi han dues propostes, també, dues activitats.
Dues activitats. Primer tenim aquest divendres, si no m'equivoco, és dia 22, veritat?
21.
A 21. Doncs tenim el taller de parlar en públic, i aquest taller l'oferirà...
El taller és dijous, dijous 20.
Ah, dijous 20. Vale, molt bé, m'he equivocat, disculpeu. Dijous 20. I aquest taller és un taller que ens ensenyaran tècniques per parlar en públic. I qui ens ensenyarà aquestes tècniques? Doncs una coach professional que es diu Fontcalda Coach. Ai, Fontcalda... ara us ho dic, Camps. Què ens oferirà ella? Doncs oferirà aquestes tècniques que moltes vegades ens costa, no?, per parlar en públic en tots els àmbits. I què més tenim? Tenim la trobada de l'Equal Pay Day, que això és una de les trobades que mai es salta talent femení, que és, ara sí, és el 22 de febrer. I què reivindicarem aquí? Doncs ens ajuntarem a la reivindicació sobre la igualtat salarial, que avui en dia encara hi ha molta diferència entre un sou i un altre. I aquí estarem lluitant, com sempre, talent femení, a totes.
I ara, Montse, presenta'ns la nostra convidada, l'Esther Aragonès. Què ens pots explicar d'ella?
Doncs que avui doncs tenim una dona que és mentora, estratega, creativa i de què? De marca personal. I què és marca personal? Doncs ara ho descobrim.
Que ens ho expliqui ella, no?
Ara ho descobrim, que ens ho expliqui ella.
Esther Aragonès, molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
La Montse Balada començava forta ja demanant-te la pregunta del milió. Què és això de la marca personal?
Bueno, vull explicar què no és la marca personal primer, perquè crec que sempre hi ha confusió. Val? La marca personal no és una màscara. Moltes vegades les persones es pensen que és com una màscara que et crees per semblar molt guai, no? A internet, a les xarxes socials. Llavors no és res per impressionar. Val? No és crear contingut ni fer-te viral. La marca personal és una estratègia que s'utilitza per, de forma conscient, doncs, destacar allò que tu vols per aconseguir els objectius. I també hi ha una mirada com molt personal, no? Per això és marca personal. I hi ha aquesta mirada introspectiva i per saber qui som nosaltres per poder després explicar cap a fora amb tot el que podem ajudar.
Qui necessita marca personal?
Doncs mira, diria que tothom necessita marca personal. De fet, tots tenim una marca personal, el que passa que no la tenim treballada. La percepció que tenen de nosaltres ja és la marca personal. Llavors, quan tu decideixes què vols que els altres percebin, doncs, evidentment, aquí hi cap tothom, no? Des d'emprenedors, persones que busquen feina en empreses millors i que tenen aquesta necessitat, no?, de projectar-se millor, com CEOs, directius i persones dels càrrecs que també necessiten treballar-ho.
Hi ha una de les coses que llegint la teva web, per cert, tens una web meravellosa, ara ho estàvem comentant.
Sí, hem coincidit.
I convidem a tothom a que la visiti.
EsterAragonès.com, si voleu tafanejar i descobrir-la.
Doncs una de les coses que a mi em captiva i vull saber més, no? Què és el concepte d'autoritat? Què és? Què vols dir amb això quan tu treballes? Autoritat, que és reforçament, és empoderament, és visibilitat?
Vale, l'autoritat, o sigui, al final la tenim tots, aquesta autoritat. El que passa que moltes vegades no ens creiem el que som, no? I d'alguna manera és creure'ns això per poder-ho projectar cap a fora, perquè des de fora ens vegin com l'opció doncs, més referent, amb més autoritat, que té, es veu més professional i que d'alguna manera destaques per sobre de la resta.
Vale, perfecte. I una altra de les coses que també jo estic intrigada, ja que ara, clar, ens movem amb filles, fills, que estan desenvolupant la seva marca i treballen molts en e-commerce, que això ens ha vingut molt de nou. La marca personal ja existia, no?
Tota la vida ha existit. De fet, sempre ha existit i moltes vegades no comprem a persones que coneixem. I al final, per mi la marca personal també va de confiança, no? Per tant, com més tu et mostres i comuniques, més confiança pots projectar, la gent entén millor qui ets, què fas, com ho fas, què penses, quina és la teva filosofia de marca... Pues, bueno, una sèrie de valors, no?, que són importants.
I abans era com més fàcil. Abans tenies doncs, una empresària doncs, que potser decidia posar-se a vendre teles, no?, meravelloses, sí. I la coneixies de tu a tu, però ara tenim l'e-commerce, que és... No sabem veritablement qui ets quan m'estàs venent.
Sí, jo sempre aposto perquè, tot i que tinguis un e-commerce, d'alguna manera humanitzis aquesta marca.
Ah, okay.
Perquè, si no, al final sempre doncs és això. És una marca més, és un e-commerce més, i al final doncs, no et pots destacar de cap manera, no? Competeixes per preu i ja està. Per tant, per mi, la marca personal és el que dona sentit a tot. De dir, t'escolleixo tu per com penses, per què opines, per quins valors hi ha darrere d'aquest e-commerce, perquè igual, no sé, igual tu tens una botiga que és pues, sostenible, que per tu és important, no? És certs aspectes, doncs si tu ho comuniques i apareixes i ho dius, doncs és com més fàcil connectar amb aquesta marca.
Esther, de quina manera acompanyes aquestes dones o homes que vulguin millorar o redefinir la seva marca?
Doncs mira, faig acompanyaments que normalment són de 3 mesos en endavant, i aquí el que fem és sempre... perquè s'entengui, sempre explico que la marca personal per mi és com un arbre. Per tant, primer treballem les arrels, que és aquesta part introspectiva de saber qui som, no? Què volem projectar. Treballem també, evidentment, la part de a quin client, quina és la nostra proposta de valor, totes aquestes coses es van afinant. Després, les acompanyo en definir aquesta part del tronc de l'arbre, que seria com quina identitat volem que tingui la nostra marca, com volem que sigui, no? A nivell més visual i estètic, i de concepte, perquè jo vinc del món del disseny gràfic, de la comunicació, del branding, llavors aquesta part per mi és superimportant. I el tercer punt que treballo és la copa, que seria aquesta part de visibilitat, que aquí ja entra doncs, comunicació i accions estratègiques també per posicionar-nos on volem.
I en aquest camí plegades de 3 mesos s'aconsegueixen objectius?
S'aconsegueixen objectius, però sempre dic que hi ha molta feina a fer. Llavors és una feina que... jo te vaig acompanyant, et vaig dient no, pas a pas què fer, amb vídeos curtets també que pots anar veient i pots anar doncs, fent els petits exercicis que van sortint, i a partir d'aquí tot va agafant sentit, perquè és com molt màgic, no? Quan comences des de la base, com que tot té sentit i és molt més fàcil.
I una pregunta. Hi ha, una pregunta especial, eh? Hi ha tendències? Això va evolucionant?
Hi ha tendències, i sobretot també, clar, en el món actual, per exemple, ara hi ha la intel·ligència artificial, doncs, bueno, ens hem d'anar adaptant al moment. Sempre dic que la marca personal no és una cosa que treballes una vegada i ja està, vull dir, al final t'acompanya tota la vida i has d'anar evolucionant amb ella, no?, i anar-te reajustant. També tenint en compte que les tendències estan, però també estem nosaltres per trencar-les. Perquè per mi un dels aspectes que treballo molt és la diferenciació. Llavors, com ens diferenciem, no? Si fem el mateix que fa tothom, doncs aquesta diferenciació no existeix. Llavors...
Perdona, perquè aquí hi ha una pregunta que vull aquí ficar com una cunya, que és molt interessant i que estressa moltíssim, aquesta pregunta. Estressa. Què passa que sempre si ens copien? És com una por, no?
Sempre. Sí, però si et copien és que ets referent. Llavors, és bo.
Uh-huh.
Val. El que hem d'intentar és ser pioners i anar per davant. Llavors, quan a tu t'estan copiant una versió antiga que ja no existeix de tu. Llavors, segurament tu estàs en una fase molt més avançada i la clau està en treballar-ho perquè es comenci a projectar la nova versió.
Així es veu bé així, eh? Això, Esther, dona ànims.
Diu l'Esther també en el web, si vals més, cobres més, que és una qüestió econòmica que també és important.
Doncs sí. Sí, una de les coses que m'enfoco és en augmentar el valor percebut de les marques personals, en aquest cas, no? De dir, pues, ostres, sé que sóc molt bona, que això passa amb moltes de les meves clientes, sóc molt bona, tinc molta autoritat, porto molts anys treballant al sector, però sé que no acabo de transmetre, no?, tot el que sóc i el que faig. Llavors, anem a elevar aquesta percepció de valor i això ho podem fer a través de perfilar el servei i donar-li, doncs, no sé, una forma diferent a aquest servei perquè es percebi diferent, afinar una mica el client al que et vols dirigir perquè sigui un client una miqueta més, no?, més elevat, més, que valori més el que fas, afinar també, evidentment, tota la part visual que projectes. No és el mateix, no?, tindre una web feta casolana que tindre una web professional o tindre una identitat visual professional. Llavors és com anar elevant petites, doncs, bueno, diferents peces del puzzle.
Jo també m'agradaria dir als oients que tens unes xarxes actives i molt interessants. I sobretot a l'Instagram, que jo he estat seguint-te, i val la pena estar escoltant-te i llegint-te, doncs perquè quasi fas tallers gratuïts, eh? I sí, val la pena. I a mi m'ha agradat molt que ho sàpigues, i això volia dir-ho també. Acompanyament emprenedor a CEOs inconformistes i amb fam de creixement.
Uau.
És que és el que estaven dient. És tan impactant aquest missatge?
És motivador.
Sí.
Sí, sí, sí. M'enfoco en aquest perfil, no?, una mica. Persones que volen, pues, més, que tenen una certa ambició, perquè al final és a les persones a les que més puc ajudar.
Esther Aragonès, ens ha agradat molt conèixer-te. Si també us ha passat el mateix, podeu saber més coses d'ella i de com treballa a estheraragonès.com i a les seves xarxes socials. Mil gràcies i bona setmana.
Mil gràcies.
Gràcies, Maria. Esther.
Adéu.
Coneixem ara una dona, en aquest cas del passat. Com sempre, les dones parlen de la mà de la Montse Balada.
A finals del segle XIX, quan el periodisme era un món dominat pels homes, una dona va alçar la veu i va desafiar totes les normes. Elizabeth Jenny Cochran, més coneguda com Nellie Bly. Nellie Bly no només va revolucionar la professió, també va demostrar al món que la valentia no té límits. Va irrompre en el periodisme amb una carta incendiària contra un article masclista. Aquesta carta li va donar feina, però el seu espírit inconformista no estava fet per les columnes domèstiques que li oferien. Ella volia acció, i acció va ser el que va trobar. La seva investigació més famosa la va portar a infiltrar-se en un manicomi per a dones a New York. Es va fer passar per malalta mental i va viure durant 10 dies entre pacients maltractades, famolenques i abandonades. El seu reportatge va commocionar l'opinió pública i va forçar una reforma del sistema psiquiàtric. Però Nellie Bly no es va aturar aquí. Inspirada en la novel·la de Jules Verne, La volta al món en 80 dies, es va proposar superar el rècord i ho va aconseguir. Va fer la volta al món en només 72 dies, viatjant sola, en tren, vaixell i fins i tot en elefant. Va cobrir guerres, va destapar corrupcions, va dirigir empreses i va lluitar pels drets de les dones. Una dona valenta, independent i imparable, que va convertir el seu ofici en una revolució. La seva frase diu així: "No perdis l'esperança quan t'enfrontis a l'adversitat. Aquesta és l'oportunitat perfecta per créixer i demostrar la teva fortalesa." Nellie Bly, les dones parlen.
Dues dones inspiradores, avui al Talent i Més, Esther Aragonès i Nellie Bly. Mil gràcies, Montse Balada, que vagi bé aquest mes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Comencen les obres de restauració del castell d'Olèrdola amb un espectacular trasllat en helicòpter de materials fins al cim de la muntanya de Sant Miquel. Aquest dilluns al matí han començat les obres de restauració del castell d'Olèrdola. L'actuació suposa una inversió superior als 420.000 euros i permetrà recuperar un dels edificis més importants de la ciutat medieval dels segles X i XI, així com la Torre Talaia romana. I és que després de la de Barcelona, la d'Olèrdola era la segona ciutat més important del comtat en aquella època. Les obres tenen una durada prevista de 8 mesos. Primer es farà una excavació arqueològica intensiva. Després es consolidarà la Talaia i el castell medieval per passar a regularitzar-se la seva alçada d'acord amb la informació arqueològica i, finalment, adequar l'entorn per a les visites. Recta final de les obres dels nous vestidors i la graderia del camp de futbol de Sant Sadurní. A finals de la setmana passada, el consistori sadurninenc, encapçalat per l'alcalde Pere Bernet, el regidor d'Urbanisme Pedro Campos i la regidora d'Esports Arantxa Molina, van dur a terme la visita oficial d'obres i el lliurament de claus dels nous vestidors i la graderia del camp de futbol de la Triola, a Sant Sadurní. Després de més de 2 dècades, el camp de futbol ja té vestidors d'obra i aquest cap de setmana l'equipament ha estrenat la nova graderia. Encara queda enllestir alguna part de la instal·lació, però les obres de la primera fase del projecte estan a la recta final i en breu els vestidors també entraran en funcionament. La construcció de l'estructura de vestidors i la nova graderia entre els camps de futbol 11 i futbol 7 permet que el club de futbol disposi de 10 vestidors i un espai de farmaciola i assistència. A la part superior hi ha ubicada la graderia amb una capacitat per a uns 350 espectadors. Llorenç del Penedès empalma les moreres de la Rambla Marinada per tenir ombra a l'estiu. La Rambla Marinada de Llorenç del Penedès és el passeig públic més gran de la comarca, tret dels passejos marítims de Cunit, Calafell i el Vendrell. Un dels problemes d'aquest espai, especialment a l'estiu, és la manca de zones d'ombra. Però el consistori de la localitat ha trobat una solució a aquesta mancança, una solució natural i sostenible. Després d'una prova pilot realitzada l'any passat, enguany, aprofitant l'època de poda, s'estan unint les branques de les moreres de la Rambla Marinada. L'objectiu d'aquesta actuació és crear més ombra natural per fer d'aquest espai un lloc més fresc i agradable durant els mesos d'estiu. I acabem explicant-vos que Ramon Arnabat i Jordi Estivill presenten un llibre sobre projectes d'emancipació social als segles XIX i XX. L'historiador penedesenc Ramon Arnabat i l'economista i sociòleg Jordi Estivill presentaran aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Escorxador el llibre Evolució de les alternatives socials i solidàries de les classes subalternes a l'Europa Llatina, publicat per Icària. Es tracta d'un recull de treballs realitzats per historiadors de Catalunya, Portugal, França i Itàlia que analitzen les iniciatives d'economia social sorgides històricament al si de les classes populars, com ara cooperatives de consum o associacions mútues, amb l'objectiu de construir una alternativa al sistema capitalista. La presentació ha estat organitzada conjuntament per la Cultural Llibreria i l'Institut d'Estudis Penedesencs.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts. Ahir ho dèiem tot conversant amb alguns dels grups de Carnaval i és que ja tenim aquí les rues, la música, els balls i la rauxa i la gresca. Aquest divendres s'inicia el Carnaval 2025 a Pacs del Penedès i s'allargarà fins a 4 setmanes. Un mes en què milers de persones s'uniran i es donaran cita als carrers del Penedès en una festa de música i color. Hi ha rues pràcticament a tots els petits municipis, algunes que recuperen i d'altres que s'afegeixen i que s'allarguen durant diversos caps de setmana perquè les comparses i carrosses puguin anar a tot arreu i participar i gaudir. Avui parlem de Carnaval des del punt de vista dels ajuntaments que organitzen rues. Volem saber com es preparen, com ajuden els seus grups locals, si tenen en compte qüestions com la seguretat, el contingut de les músiques, de les coreografies, perquè no siguin sexistes. Per parlar-ne, comencem anant a buscar la primera convidada, que està a la capital del Cava, acompanyada de la nostra companya Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, la primera que ens acompanya en aquesta roda de política sobre Carnaval d'avui és la regidora de Festes de Sant Sadurní, Erika Ruiz. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Ara ens deia la Sílvia que aquest divendres arrenca el Carnaval a Pacs. També ho fa a Sant Quintí i a Sant Sadurní?
Sí. Estem molt contents. Ens ha costat una mica.
Aquí a l'Alt Penedès són els primers municipis que ja aquest divendres arrenquen amb les festes de Carnaval. En el cas de Sant Sadurní, es recupera aquesta tradició que durant els últims anys havia passat força desapercebuda amb alguna festa, però sense carrosses. Després de, des d'abans de la pandèmia, que no teníem carrosses, o sigui, anem ja a 5 anys.
Sí, bueno, jo crec que amb el parón de la pandèmia crec que la gent es va parar tot, perquè sempre a Sant Sadurní sempre ha sigut un... O sigui, hi havia molta gent i sortia molta gent. El que passa que, clar, al parar-se pues, va ser una mica de parón, però bueno, fem això perquè volem incentivar un altre cop que la gent surti als carrers disfressats com abans.
I perquè la gent té ganes, també, els sadurninencs, al final tenen...
Sí.
Som molt coneguts perquè ens agrada la festa,
sí.
El Carnaval també ens agrada, molts veïns del municipi havien d'anar fora, no?, a
sí.
celebrar aquesta cita festiva, doncs es porta a Sant Sadurní, com dèiem, arrenca aquest divendres amb carrosses que vindran de fora per intentar recuperar aquesta tradició.
Això mateix. Sí, hem fet això perquè, clar, aquí, per desgràcia, no tenim carrosses i llavors tota la joventut se n'anava a un altres municipis per anar a fer a rues, no? I llavors el que hem volgut des de Sant Sadurní és que aquesta gent doncs, també es quedi a Sant Sadurní i ser un referent amb un calendari també de Carnaval.
Una mica posar-nos en el mapa, no?
Això
també.
Mateix, sí.
Erika, comença divendres 9 del vespre, comença
sí.
a l'Inter,
sí.
aquesta rua de carrosses que acabarà a la plaça Lluís Companys, importantíssim. Comença amb un minut de silenci.
Sí, bueno, ja sabem tots el que va passar amb les carrosses de Xaloc i llavors, clar, fem un minut de silenci en honor a aquesta, bueno, aquesta carrossa.
Una carrossa que, si no vaig errada, vindrà, però sense el grup.
Sí, sí, sí. Bueno, perquè també els que ens ajuden, l'empresa que ens ajuda a fer tot, doncs és d'aquesta carrossa.
Una vegada que vi aquesta rua, com dèiem, acabarà el Periuix Companys, allà hi haurà festa, DJ,
sí.
food trucks, per tant no acaba la festa allà, sinó que s'allargarà fins les 3 de la matinada.
Això mateix, sí. Bueno, el que volíem molts pares, incluïda, era de que sempre marxaven la joventut, clar. És el que diem, i els nens que tenen entre 14 fins a 18, clar, no poden anar a cap lloc, no? I llavors el que volia dir és que a Sant Sadurní doncs, fer alguna cosa perquè la joventut es quedi aquí i estigui còmoda i que nosaltres, a veure, som referents en festes també, com la Filoxera i tot això. Llavors, clar, volien que... o sigui, fer més de fins a les 3, o sigui que no és més, però bueno, almenys fer una festa.
Important també és que diumenge tindrem una segona part del Carnaval amb una proposta també que va molt lligada amb la infància, que és,
sí.
que és aquest Carnaval infantil, aquesta festa infantil pels petits de la casa, en horari de matí, 2:15, perfecte pels nens, i al final sempre que s'organitzen coses pels nens sabem que allò triomfa.
Sí. Bueno, també volíem, sempre ho havíem fet el dissabte per la tarda, també a Sant Sadurní deia, home, com és que es fa una setmana abans el carnaval? I, bueno, es fa per aquest motiu, perquè si no les carrosses de fora ja tenen un calendari, llavors no podíem venir. Llavors per això ho fem una setmana abans. Però i el diumenge, clar, tothom té per marxar fora i quan... Clar, nosaltres som una mica nous amb això. Mm. Llavors, clar, per la tarda sempre fa més fred, llavors vam pensar de fer-ho el diumenge pel matí, que llavors sortim, fem el vermut i fem una mica de poble.
Mm-hmm. Al final, diumenge, justament, Erika, coincideix amb la cursa del Cava.
Sí. Però, bueno, tothom no anem a córrer.
No, tenim aquestes dues cites. Diumenge, la cursa del Cava, que comença a Vilafranca a les 10 del matí i acabarà a Sant Sadurní. I aquesta, i a partir de 11:45, aquesta festa infantil de Carnaval pels més petits. Veurem moltes disfresses al llarg de tot el cap de setmana i una mica el que farem és escalfar motors per la setmana forta de Carnaval, que és la setmana vinent, dijous gras, tot el Carnaval cap de setmana, dimecres de cendra, una miqueta de tot, no?
Sí, sí. Sí, el que diem, almenys, doncs mira, podem aprofitar, tenim dues setmanes de Carnaval. Encara que no es faci res la setmana que ve, però es fan en uns altres municipis que crec que també doncs, fem una mica de comarca. Mm-hmm.
Aprofito també per preguntar-te un tema que comentava la Sílvia i que en els últims anys ha estat en boca de tothom. Se n'ha parlat moltíssim, la música no sexista. No sé si en el cas de Sant Sadurní tenim algun tipus de protocol o alguna prohibició. S'ha parlat amb les comparses per algun tipus... Explica'ns.
Bueno, les carrosses que ja venen amb totes les normes ja de totes
de les altres.
Sí, de les altres. Llavors, l'únic que vam dir, això, de que la música doncs, no sigui sexista, i llavors ja ens van dir que això ja comptaven perquè hi ha comarques que si fiquen, depèn que unes músiques i això, ja no es deixen ballar. Llavors, esperem que tothom compleixi les normes i no passi res.
Ho veurem divendres. Sí. Pel que fa a trams silenciosos, trams adaptats, en les últimes celebracions, aquí a Sant Sadurní s'ha pensat molt en aquest col·lectiu, en la inclusivitat. També és el cas del Carnaval?
Sí. Aquí el que em van dir les famílies era que no fos silenci del tot, sinó les músiques adequades una mica més baixes perquè no... I llavors crec que tothom té dret a veure un carnaval, ja va funcionar molt bé a la jornada dels bastons, o sigui, tot i llavors, clar, jo crec que és important que, i no tindrem, o sigui, no tenim que pensar, o sigui, es té que fer. Sí.
Moltes gràcies a totes dues, després reprenem aquesta conversa, però ara deixeu-me que hi sumi una altra opinió, un altre punt de vista, des de Canal 20, Ràdio Lèrdola, on saludem la Fanny Vivar. Bon dia, Fanny, qui t'acompanya?
Bon dia, Sílvia. Doncs avui en aquesta ocasió ens acompanya la Irina Pérez, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola. Bon dia, Irina.
Bon dia, què tal?
Justament ahir conversàvem amb ells, amb els tres grups de Carnaval d'Olèrdola. Olèrdola, un municipi que compta, com dèiem, amb aquests tres grups, de Moja, de Sant Pere Molanta, de Sant Miquel... Déu-n'hi-do, per ser un municipi com és Olèrdola, tres grups. Això vol dir que hi ha moltes ganes, però també molt de dinamisme, no?, amb les associacions...
Efectivament, que Olèrdola tingui aquests tres grups de carnaval és indicador del dinamisme del municipi i la passió que té aquest municipi pel carnaval. I la veritat que tots els grups, tant Moja com Sant Pere com el de Sant Miquel, treballen durant tot l'any per oferir el carnaval espectacular i ple de creativitat, la veritat.
Un any rere l'altre, no? És com que es van superant, no? A vegades penses, no sé d'on trauran les idees, però cada any continuen i amb noves idees i amb noves carrosses, noves disfresses. Des de l'Ajuntament, com ajudeu vosaltres, quin suport doneu als grups, aquests tres grups de Carnaval o a l'activitat del Carnaval en general?
Bueno, des de l'Ajuntament, el primer que fem és el suport logístic. És a dir, nosaltres els deixem durant tot l'any, tant els locals, els magatzems que necessitin, per confeccionar les disfresses, pels assajos. Sí que és veritat que les carrosses les munten fora, però la setmana de Carnaval sí que la poden guardar a la nau de la brigada. Això sí que els hi deixem. Tot el que necessiten per fer les rues, els guàrdies municipals i tot, els hi deixem. I després, econòmicament, sí que hi ha un conveni amb els que fan rua, que en aquest cas són Sant Pere Molanta i Moja, que és un conveni d'una part econòmica per les carrosses, pels premis de les carrosses, i després està a la part de la subvenció de concurrència competitiva. Llavors, segons el projecte que ells presentin, doncs li toca una part o una altra, però és tot el suport que els hi podem donar.
I com comentaves, hi ha diferents rues. Sant Sadurní, jo us comentava ara que són un dels primers, no?, donar aquest tret de sortida. Sí. Olèrdola podríem dir que sou dels darrers, no?, perquè hi ha planificades dues rues, una pel dia 8 de, pel dissabte 8 de març a Moja, a la tarda, i l'endemà, el diumenge 9, al migdia, a Sant Pere, a Molanta. A més, també hi haurà alguna activitat de carnaval infantil, oi?
Sí, sí, tal com tu comentes, hi ha previstes les dues rodes de Carnaval a Olèrdola. La primera és a Moja, que és el dia 8 de març, coincideix amb el Dia de la Dona, que serà per la tarda la part infantil i ja més tirant a la nit serà la part gran. I després el diumenge al matí, Sant Pere Molanta, que tindrà la seva. Però que no acaben aquí, que ells continuen.
Continuen. I Carnaval infantil hi haurà a Moja, aquest, el dissabte 8.
Sí, perquè Moja celebra el seu 25è aniversari i tenen moltes coses preparades, que són ells els que les han de dir, però ja ho veureu.
Encara són incògnit, encara són sorpresa.
Us recomano que vingueu i gaudiu d'aquest Carnaval de Moja.
És sorpresa fins i tot per vosaltres? O
sí, algunes coses no ho sabem.
I com comentava també l'Eli i la regidora de festes de Sant Sadurní, l'Èrica, el tema de les músiques sexistes, no?, és quelcom que en els darrers anys s'està doncs, començant a mirar més amb lupa. Olèrdola, no?, va formar part d'aquest grup de treball, no?, que es va reunir amb la voluntat de fer doncs, unes rues més inclusives i més respectuoses amb el tema de les cançons lliures de sexismes. Com hi esteu treballant? Com ho apliqueu? Com ha funcionat tot això?
Bueno, des de l'Ajuntament som conscients de la importància de promoure el carnaval inclusiu i respectuós. Ja formem part d'aquest grup de treball, com tu ben dius, que aborda la problemàtica de les músiques sexistes a les rues de carnaval. Aquest grup el que fa és sensibilitzar els participants i la ciutadania sobre les necessitats d'evitar l'ús d'aquest tipus de cancions. Llavors, amb les juntes que formen les comissions de carnaval, ja es va parlar, són molt conscients, ells vigilen totes les comparses que venen, són els encarregats, i la veritat que l'any passat no va haver ningú problema, i aquest any ja, de fet, com ja deia l'altre company, és que ja ho marca, molts convenis ja ho marquen. Llavors ja venen amb això posat.
Per tant, ja les carrosses i les comparses també ho tenen molt interioritzat, no? També? Ja a sí, l'hora d'escollir si no les cançons que ahir comentaven, no?, que ja s'ho miren, no? Ja van...
Sí, sí, ja ho miren al detall perquè si no després no surten.
I que per Olèrdola, un municipi que compta amb dues rues de carnaval, què implica tot això a nivell de gestió? Com es gestiona tot això?
Bueno, a nivell de gestió, a veure, és com comentava abans, per cedir els espais, intentar que quadrin bé els espais, que no es juntin uns amb els altres, el tema de les rues, mirar molt bé la ruta que fan, tot, que estigui tot ben preparat, però la veritat que a nivell de gestió ho portem bastant bé.
Perquè les inscripcions i tot això ho gestioneu des de l'Ajuntament?
No, les inscripcions les preparen les pròpies juntes. Sí, és a dir, la Junta de Moja, per exemple, prepara les seves inscripcions i ells ja després et passen. En el seu projecte ja t'ho passen. Igual que fa la de Sant Pere, igual que fa la de Sant Miquel.
Per tant, com a Ajuntament, aquesta feina, diguem-ne, que us en lliureu una mica, no?
Sí, d'aquesta sí. D'aquesta és únicament pròpia de les juntes, de Carnaval.
Doncs moltes gràcies per explicar-nos aquestes tres rues, aquestes dues rues i totes aquestes tres comparses d'aquest grup de carnavals de Moja.
Acabem aquesta primera part incorporant ara una darrera convidada que ens acostarà al Carnaval del Baix Penedès. Ja ens espera als estudis de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia. Molt bon dia a totes. Doncs qui m'acompanya aquí als estudis de Domenys Ràdio és la regidora de festes de l'Ajuntament del Vendrell, la Mariona Figueres. Mariona, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, amb nervis.
Amb nervis, no?, perquè és la teva primera vegada com a regidora de festes que organitzes i et toca organitzar el Carnaval del Vendrell. Com ho viuràs, això?
Bueno, ho viurem amb molts nervis, tenint la mise en place, com diuen, tota la preparació que puguem, tota ben feta, i esperant que sigui un èxit.
Hi ha hagut canvis aquest any. Mariona, si ens els pots explicar una miqueta, començant ja pel tema horari.
Sí, és el gran tema aquest any. Bueno, al final és un dia laboral. Recordem que nosaltres fem la rua el divendres, 28 de febrer, és un dia que es treballa. Veníem de, els altres anys, anar avançant aquest horari d'inici i hi havia un malestar entre els carrossaires locals per aquest motiu, no? Perquè els participants no podien arribar. Llavors, doncs, bueno, s'han sumat diferents factors, el canvi d'horari de Calafell, doncs, evidentment, també afecta, i a partir d'aquí, doncs, es va decidir fer aquest canvi d'horari i començar a les 8.
A partir d'aquí, explica'ns quantes carrosses espereu com es presenta aquest carnaval.
Doncs tenim un total de 48 grups, són 40 carrosses i 8 comparses, que són un total d'uns quasi 600 quasi 6.000 participants, perdó. Bueno, això, esperem molt de moviment al Vendrell, molta, no només els participants, sinó doncs, tothom qui vulgui venir a compartir amb nosaltres el carnaval. I això.
Hem parlat del canvi d'horari, però també hi ha un petit canvi de recorregut, Mariona.
Sí, recuperem enguany el carrer Avinguda Tancat de Plana. És un carrer que tradicionalment ja s'hi passava. L'any passat es va fer petits canvis, també per les obres al Pont de França. I bueno, enguany doncs, recuperem aquest carrer, així fent una mica més llarg aquest recorregut. També doncs, el fet que no hi hagi una rua posterior doncs, ajuda a que puguis fer la rua de Vendrell més tranquil·lament.
Mariona, aquest any heu titulat el carnaval un carnaval de llum. Ens pots explicar per què?
Bueno, és complicat anar trobant diferents lemes i potser et venen al cap alguns lemes i quan mires antics programes ja s'han fet servir. I enguany, doncs, bueno, bàsicament va venir una idea, va ser aquesta d'un carnaval de llum. Al final, el factor llum amb les carrosses i disfresses, que cada vegada ho veiem més, doncs ho tenim més present a totes les rues, no? I és un factor molt important, i per això doncs, vam decidir que un carnaval de llum.
Ens pots explicar una mica tots els actes previs o alguns dels actes que ens vulguis destacar, ja no només organitzats per l'Ajuntament, sinó que les entitats també organitzen la seva pròpia festa de carnaval algun dia, no?
Sí, la veritat que sí que els organitzats per l'Ajuntament doncs, es queden amb el dijous gras, amb el carnaval infantil, xocolatada i el discurs del rei Carnestoltes, i després el divendres doncs, la Rua del Vendrell, però sí que durant tot el cap de setmana tenim diferents activitats, començant pel tradicional ball, per exemple, de la lira vendrellenca, no? que a casa nostra doncs, és molt conegut, també el club d'esports, des de fa uns anys doncs, també fa una festa infantil el dissabte a la nit, els esplais de la gent gran també hi treballen molt en aquest sentit, no? I el que ja també es pot dir pràcticament tradicional, aquest Ferrestoltes, el divendres al vespre.
A partir d'aquí, una mica la logística, no? Com us organitzeu des de l'Ajuntament, des de quan fa que esteu treballant-hi en aquest carnaval, Mariona?
Bueno, nosaltres enguany sí que s'ha començat abans, també aquest canvi d'horari doncs, ens feia molta por de com podia afectar a les inscripcions. Finalment doncs, hem pogut comprovar i comprovarem tots la setmana que ve que no ha afectat el nombre d'inscripcions. Llavors vam fer una preinscripció a l'agost. A partir d'aquí doncs, sí que esperar una mica, no? Tens les preinscripcions, llavors ara ja vam arrencar abans dels Nadals, acabar de preparar les bases, convocatòria, tot el que s'ha de preparar, i al gener doncs, tirar endavant la convocatòria i ja les inscripcions definitives.
I llavors quan arriba el dia, què és el que passa a Vendrell?
Bueno, el Vendrell està allà a mig municipi, sí que es fa aquesta concentració prèvia, que fa uns anys que es va fent a Vendrell, que funciona molt bé, fas una concentració, llavors acabes portant les carrosses al punt d'inici, que és el carrer de les Flors, i a partir d'aquí doncs, comença, no? amb el punt ja, l'avinguda Sant Vicenç, amb el punt del jurat, el punt de la tele, també, que des de Televisió el Vendrell doncs, fan la rua en directe, i després doncs, hi ha tot el recorregut, tota la preparació, tallar els carrers. Aquest any doncs, adjuntem també la figura de l'auxiliar perquè hi hagi més, bueno, sobretot girs que potser a carrossaires podríem equivocar o doncs, que hi hagi aquesta presència també per ajudar i donar aquest cop de mà a les carrosses.
Heu reforçat una mica amb aquesta figura que no hi era abans?
Sí, fins ara doncs, tiràvem de policia local i de protecció civil, i enguany el que hem fet és doncs, sumar pràcticament uns 10 auxiliars que ajudaran doncs, en aquests punts que potser són més claus, aquestes cantonades, no? Els girs, que normalment hi ha molta afluència de gent, doncs, que puguin donar aquest suport a l'hora de si passa un tractor molt gran, doncs, que es pugui fer espai. No?
També parlàvem abans de canvis i hi ha el factor econòmic, també. Què heu fet amb això?
Bueno, és un factor, de fet, fins ara doncs, no n'hem parlat, creiem que al final queda una cosa interna amb l'Ajuntament i Carrossaires, però sí que enguany doncs, s'ha incrementat les subvencions, tant a carrosses com a comparses, i a més doncs, s'han sumat diferents premis, que podem dir que de totes les categories, tant carrossa, disfressa i ball, doncs tenim la categoria visitant i categoria local.
Parlàvem abans del canvi d'horari, això també s'ha donat pel fet de que el divendres també hi ha la Rua de Calafell, Mariona, i això quina afectació ha tingut amb vosaltres, amb el Carnaval del Vendrell, que des de Calafell hagin volgut fer un canvi d'horari i per tant hagin fet coincidir les dues rues quan abans primer es feia la de Vendrell i després es feia la de Calafell Poble.
Sí, bueno, és un canvi doncs, evidentment que s'ha notat, no? Sobretot a la manera de treballar del principi d'engegar el carnaval, doncs sí que t'has de replantejar una mica quin carnaval volem a Vendrell i com el volem, però a partir d'aquí teníem clar que el carnaval a Vendrell és el divendres, havíem de treballar per fer el màxim lluït també pels carrossaires i si algun doncs, ha hagut d'escollir, doncs que també doncs, pogués escollir perfectament el Vendrell, no? Que no hi hagués cap factor que els obligués a escollir l'altra rua. Mm. Al final doncs, és això, eh? Veníem d'una rua d'anys enrere molt nombrosa, s'arribava a 50 carrosses i que amb el Carnaval Penedès Marítim es va treballar a unificar també aquests números, no? A nivell convocatòria i al final doncs, bueno, ha quedat, la veritat que estem molt contents de la rebuda que hem tingut amb aquest canvi d'horari i això, veurem com funciona i més potser amb el canvi d'horari doncs a quina hora s'acaba, que potser és el que més està en incògnita, no? Perquè és aquest horari nou, si ens ho prenem amb més calma, doncs veurem fins a quina hora dura la rua.
Doncs Mariona Figueres, moltíssimes gràcies, però no et moguis perquè tornem d'aquí una estoneta.
Perfecte, gràcies.
Celia Cruz sonarà a partir d'aquest divendres i de quina manera durant 4 setmanes intenses de Carnaval 2025 a l'Alt i al Baix Penedès. Nosaltres ara fem una petita pausa publicitària, connectem amb les notícies de les 10 del matí i a les 10:06 ens retrobem aquí en antena, seguint parlant de Carnaval.